Radio Estel.
Grans amics amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. És dimecres i avui us expliquem que el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat ha exigit a les comunitats autònomes que no paralitzin el desplegament de la Llei de la Dependència i ha denunciat la falta de voluntat per part d'aquestes. Aquest comitè ha recordat que les necessitats socials no cobertes de persones amb discapacitat i gent gran estan molt latents i és necessari donar-li una resposta de manera immediata. Per aquest comitè, la paralització de la llei en el seu quart any no és fortuïta, sinó que té la seva causa en una falta de voluntat política de desenvolupar el sistema per l'autonomia i també l'atenció a la dependència.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dimecres, avui, per tant, ens arriba una nova secció de l'Oriol Casals, La vida en solfa. Avui se'n va fins al barri de Canyet, a Badalona, per tal de conversar, per tal de conèixer el testimoni d'un matrimoni, de la Pilar i d'en Josep, un matrimoni que ha fet de la seva música una de les seves passions. I, com sempre, també a la recta final del Grans Amics rebrem un nou reportatge del Borja de Maria, que avui té una conversa, una reflexió sobre la vida de Carles Sánchez. Comencem.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, la vida musical de la gent gran dins de Grans Amics de Ràdio Estel. Avui coneixerem la Pilar i el Josep de Canyet, a Badalona. La música forma part d'una manera quotidiana en aquest matrimoni i, a més, d'una manera diversa. Cantant corals, cantar salms, escoltar música i fins i tot compondre cançons. Tot això fet i viscut d'una manera absolutament intuïtiva.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic la Paula i dic a Canyet. M'agrada molt la música i en tant, si tinc temps lliure, faig cosetes. Jugo amb el piano i m'agrada fer cançons.
Soc el marit de la Pilar, em dic Josepí, i vic també aquí a Canyet, al barri de Canyet, que pertany a Badalona. És un barri que és el pulmó de Badalona. I, bueno, ens hi trobem molt bé, perquè representa estem a ciutat, però estem a muntanya, també,
Coneguem la seva activitat.
Soc d'una coral, component d'una coral, d'aquí Canyet mateix, ja des del principi que es va començar, i vaig continuant i m'agrada cantar i de vegades si faig alguna cosa que al director li agrada, doncs ho cantem tots plegats a la coral i estic contenta de fer-ho.
Jo havia cantat a la coral també, he hagut de deixar perquè fa 3 anys doncs, em van operar, em van haver d'operar del coll i una hora i mitja d'assaig doncs, no l'aguanto. L'otorrino ja m'ho va dir que anés amb compte i que no fes notes altes, doncs, he hagut de deixar. El que sí que encara conservo és que, com que sempre també he cantat també en un grup de gregorià, doncs he fet de salmista, ajudant a la parròquia també de Santa Maria de Badalona, junt amb el meu nebot que és organista, en Francesc Pi. Com que cantar el salm són 2 minuts, 1 minut i mig, 2 minuts, 2 i mig, màxim 3, 4 minuts, doncs no passa res. El nom de la coral que canta la meva senyora i que cantava jo és la coral Art i Cultura de Canyet. Ha sigut una coral que ja es va fundar, diuen, l'any 20, jo no hi era. I aleshores, degut a la guerra, va desaparèixer. Després diu que la van tornar a formar, i una o dues vegades, però no va tenir d'això. I aleshores nosaltres la vam tornar a mirar d'engegar, va ser l'any 97, el setembre de l'any 97. El Cesc Pagès fa de professor a Lliçà de Dalt i també és professor de l'Escola de Música de Bellaterra. I també ens porta a nosaltres, porta la coral ara aquesta, la coral Articultura, porta la coral Oronell del Congrés Eucarístic de Barcelona i la coral Bellaterra.
A vegades fem un programa que el director ens ho organitza. Per exemple, vam cantar l'any passat Espirituals Negres, amb diverses corals de les que ell dirigeix i va ser molt, molt maco. Aquest any hem fet Havaneres i Sardana. Un altre any vam fer una composició que va fer ell, molt maca, també. I un altre any vam fer clàssics. A mi sempre m'ha agradat cantar i la meva família tots ens ha agradat. I sempre cantàvem, les meves germanes. Jo sóc de les petites, de les meves germanes, i elles, doncs, mira, cantaven les cançons, jo les aprenia. Tenia una germana que me tocava el piano, jo també, doncs, mirava, jo no me l'oïdo, doncs, cantava les cançons. Vull dir, ha sigut una família de cantar i ens agrada la música. Vam anar a cantar amb una coral al Conservatori de Badalona, que ens vam fer una cantata de Glòria de Vivaldi, i ella va dir, va, necessitem gent gran i gent que vinguin a cantar i fer cor. I vam anar nosaltres a cantar. Jo me'n recordo que agafava les partitures, no sabia res. I clar, tots eren gent del conservatori que en sabien molt, i jo vaig quedar, però si no sé res, no sé el que vol dir una blanca ni una negra. Ni... I llavors, en mica, em vaig tenir ganes d'aprendre-ho. Em va venir aquesta afició de voler-ne aprendre, en mica. Ara ha vingut la febre de tocar una mica, perquè no en sabia de tocar. Quan tenia hores perdudes, pues, mira, tenia un piano i pues, mira, he anat fent proves i coses, i però, mira, està bé. I tant venia un professor, i la meva filla també m'ajuda, i és professora de música, i entre un i l'altre pues, he anat aprenent una miqueta. Tenia més de 65 anys, quan vaig començar. Com que m'agrada, doncs ho vaig fent. I quan tinc temps lliure o quan m'avorreixo, no m'avorreixo mai per això, Sempre tinc coses per fer.
També més o menys conec les notes, ella en sap més, ella, la meva senyora, sí que s'ha espavilat i n'ha après. Però jo, lo just per seguir les notes, però no per tirar el barret molt, molt a l'aire. Ella té molta afició, té 3 o 4 composicions fetes. Té la Rambla de Badalona, que a vegades la coral també la canta, i té 2 o 3 Nadales, 2, i una que també està, que en aquest any no hi ha hagut temps, però l'any que ve la cantaran. Té molta traça.
També em faig la meva música amb l'ordinador. També he anat aprenent l'ordinador, que no m'havia après mai. I també m'he espavilat i mira, tinc un programa que em fa les notes i llavors jo ho escolto i si m'agrada, doncs bé, i si no, doncs ho escric. I fets les meves partitures. Disfruto, és com si jugués. Com tinc una estona lliure, una estona així que vull alliberar-me, doncs me'n vaig allà al piano i l'ordinador i vaig fent coses. I si m'agrada bé, i si no, doncs borro.
La Rambla de Badalona, sí. Bueno, aquesta Rambla de Badalona, doncs a mi sempre, tota la vida m'ha inspirat. M'ha agradat molt passejar i trobava tot l'encant. És una Rambla ampla, molt alegre, marinera, i que trau molt al mar, i sempre m'ha agradat passejar-hi. I aleshores un dia estava a casa i també, mira, vaig començar també a pensar-hi amb la Rambla i jo dic, i vaig començar a jugar, a teclejar amb el piano, vaig començar, m'agradaria fer alguna cosa. I allò que em va sortir sola, vaig començar a teclejar, no està malament, vaig anar apuntant les notes i la vaig començar a fer i em va agradar. I vaig dir a en Josep, mira Josep, que t'agrada això? Sí, no està malament. Com ja la tenia ja arregladeta, aleshores un dia li vaig dir al director, cantava havaneres de vegades amb la coral, amb alguna festa, i deia, quines havaneres coneixeu? Tal, aquesta o l'altra? I jo li vaig dir, així espontàniament, dic, jo vaig fer una havanera, dic, no sé si la vols veure? I diu, sí, porta-la. I li vaig portar l'havanera. Diu, no està malament, està molt bé, està molt bé. I ell va fer l'arranjament. Ens agrada cantar-la. Jo sento, tinc el goig de poder-la sentir, i més ara amb aquest disc que hem fet, aquesta trobada que vam fer de corals, encara estic contenta de sentir-la en tantes veus i estic molt bé. Jo quan vaig a la Rambla ja em surt, quan vaig a passejar ja et mira la Rambla i ja ho cantem, les que en sabem ja et mira la Rambla de Badalona. Veig que la gent també estan contents perquè la canten molt, molt alegrement, no sé, els agrada. I encara m'agrada més. Quan una cosa els agrada a ells, encara m'agrada més a mi. M'agradaria tenir-la sempre, tenir-la present, aquesta cançó.
Crear cançons, cantar, tocar el piano... La Pilar i en Josep fan activitats musicals diverses. Avui hem parlat també amb Isabel Roca, musicoterapeuta, que treballa en geriatria i ens explica, segons la seva experiència, quines activitats musicals prefereix la gent gran.
Depèn de la persona i depèn del grup i també de la seva història de vida. Si han sigut persones que els ha agradat ballar, és difícil generalitzar amb això, no? Cantar, hi ha grups que els agrada cantar, hi ha grups que no els agrada cantar, hi ha grups que els agrada ballar, hi ha grups que no els agrada ballar. El que sí que diria és que, per exemple, tocar instruments és una cosa que, en general, et sorprèn de lo molt que els interessa. És una cosa que pensava, no?, al principi que treballava amb gent gran. Jo això ho troben infantil, però després he vist que no, que la curiositat la tenim tota la vida. I fins i tot gent molt gran que està ja enllitada, que els hi presentes un instrument que té un so suau, perquè normalment els instruments que s'utilitzen en persones que ja estan en fases així molt, molt deteriorades no són instruments de percussió forta. Un pal de pluja, un so... Quedaria sorprès de lo molt que interessa, no? I el volen agafar, i el volen manipular, i és una cosa que és veure-ho, no?, per tenir l'experiència de lo bé que els hi va i del benefici que els hi aporta. També una activitat que agrada, no?, és per exemple, el fet d'inventar cançons. Cançons que a lo millor s'aprofita la música, s'aprofita i es canvia la lletra. Això és una cosa amb els grups que ho poden fer, evidentment. També genera molt, molt sentiment de grup. Per exemple, ens anem unes estades d'estiu i a lo millor doncs, aquell any traurem aquesta lletra. I llavors la lletra s'adapta a la música. Tot aquest tipus de coses de crear també resulta interessant. Les persones que, les que estan allitades, perquè a vegades és amb les que es tendeix a no fer res, per la meva experiència podria dir que el que més els arriba és la veu. La veu és el que més acosta, no?, a la persona, la seva respiració. Permet un intercanvi, la veu. Si la persona té una respiració lenta, faràs anar la veu d'una manera. Si la persona necessita més activitat, un altre to de veu, un altre ritme de veu, no? Però aquestes persones, jo penso que sí, que el que més, a part de que he comentat abans, que alguns manipulen instruments, però el que més els arriba és la veu.
He de quedar la perdua a l'orgue son amor
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
I ara temps per conèixer algunes músiques preferides del Josep i la Pilar.
Per mi del Requiem de Mozart m'agrada molt. Lacrimosa. La Lacrimosa, que és molt maco, aquest tros. Ho agafo com a música celestial, no sé, una música que m'entra dintre. Però no com a tristesa, no. No sento la música com a tristesa, mai. Sempre em dona, no sé, em dona pau a dintre. Però jo no em faig cas del text, jo faig cas de la música més aviat. Ja sé el que vol dir l'argument. Aquell dia que serà llàgrimes, sí, del més enllà, del judici final. Sí, sí, però bueno, més aviat escolto més la música que l'argument. M'agrada molt la música clàssica, molt. La música de Beethoven, de Mozart, de casa. Sempre hem escoltat música, i amb la ràdio, i ens ha agradat. Vam comprar un tocadiscos aquí nosaltres quan ens vam casar. Aleshores, doncs, vam anar comprant discos, i quasi bé els clàssics, posava més els clàssics que els altres. Sempre m'ha agradat molt, m'ha acompanyat molt.
Jo ja de jovenet ja anava allà als Carmelites de Badalona, i també cantava misses pontificalis de Perossi, Santíssim Sacrament, i sempre he tingut afició, des de l'edat de 4 anys que vaig començar a fer d'escolar. Bueno, ho sé tota la missa pràcticament en llatí. Esclar, és millor en llengua vernàcula, perquè així la gent sap el que diu. A Santa Maria, deu fer uns 20 i pico d'anys, es va tornar a reorganitzar el grup de Gregorià, i també de seguida, quan ens agrada molt el cant, doncs cap allà, falta gent. Teníem un company que es va morir ara farà un any, en Toni Valls, que sabia totes les cançons del salmista, tots els salms i tot, i era un puntal. I amb ell, doncs, jo em vaig aficionar també, doncs, a cantar el salm. Hi ha salms que es canten molt bé, però n'hi ha d'altres que són una mica travessats, eh? I aleshores, si no agafes bé la nota o alguna cosa, però de seguida miro de l'altra rengla, a l'altra verseta, arreglar-ho, no? Tot m'agrada, però m'agrada més l'òpera i els bons cantants, els bons tenors d'òpera, els bons baixos. Jo la primera vegada que vaig anar al Liceu tenia 16 anys, que em va convidar un amic, i vaig quedar impressionat, que vaig sentir Rigoletto, i hi havia un tenor que es deia Jean Poggi, i el baríton es deia Aldo Proti. Eren boníssims, jo vaig quedar extasiat, jo vaig sortir d'allà com una moto. I bueno, i sempre he agafat més, pues, amb el Luciano Pavarotti, en Plácido Domingo, en Carreras, Laragall. Hombre, Maragall m'encanta perquè té un color de veu magnífic, un tenor, té un autèntic veu de tenor.
Pavarotti, aquest, potser la partitura porta 7 o 8 segons l'agut i te'n feia 15 o 16 amb aquella caixa, Sagrada Humanitat. I va ser igual que la Cavaller, no? A part, amb molt de bulto, tenen una caixa de ressonància i s'enfilen per les parets i fan uns aguts que, bueno...
Que sempre viso...
Després el Sarsuela també m'ha agradat molt. Home, doncs, doña Francisquita, los Gavilanes, la... Després, Cuesta la Celevante, Playa la Celloré, del tenor també, com surti allò. Cantar de la Riero. I el cant, doncs, dona vida, dona alegria, i agrada, i t'hi trobes molt a gust, omple i et conforta, i...
Home, jo trobo un buit sense música, un buit, perquè a vegades estic sola, doncs haig de posar música, perquè m'agrada i faig la feina millor. No sé, seria molt avorrit sense música.
Si la música és vida, si la música és alegria, la vida sense música seria vida sense alegria i seria vida sense vida. Avui hem conegut la vida musical del Josep i la Pilar, de Badalona, però demà marxarem a Pineda de Mar. A les 6, dins de Grans Amics, tornarem a posar la vida en solfa.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ell mateix fa broma dient que la seva història donaria per escriure un llibre i qui el coneix sap que la seva biografia encara li queden alguns capítols. Quan tenia 15 anys, en Carlos Sánchez, fill únic, va dir als seus pares, sense aixecar massa el cap del plat de la verdura, que volia ser religiós.
I volia ser monjo de Poblet, del Cister. Però clar, en aquella època la clausura no és com ara, que ara diuen vida contemplativa, en aquella època era clausura. Entraves allà i no sorties ni que es morís el teu pare. Vull dir, era terrible la clausura d'abans, no? I en aquella època van anaves allà i els teus pares perdien el fill. Vull dir, no el veien més.
El seu pare li va recomanar que acabés el batxillerat superior abans de marxar, i en Carlos Sánchez va començar a ajudar a la seva parròquia. Amb 19 anys va fer un curs de locutor a l'escola de Ràdio Joventut, i just quan Ràdio Miramar l'anava a contractar, el van cridar per fer el servei militar a Mallorca. Pel matí treballava a les oficines de Capitania General, i per la tarda col·laborava amb Ràdio Popular, una cadena de l'Església. A l'any 81 li van donar la direcció de Ràdio Popular de Menorca. S'acabava de casar, el sou era superior, i després de parlar amb la seva dona, va acceptar el càrrec. En Carlos Sánchez sempre s'ha deixat portar pel cor a l'hora de prendre decisions.
Jo li dic, mira, Sandra, dic, tu què faries? És que, clar, jo faria això, però penso que potser ho altre... I jo sempre he dit el mateix. Mira, quan hi ha un dilema, si tens un problema, li vaig dir, una cosa és el que te demana el cap, no? I el que demana el cor... Deixa't portar pel cor sempre. Sempre. Si no et surt bé, no sortirà bé, però t'has deixat portar per el que tu penses que has de fer.
L'emissora el va enviar a Astúries, a Ràdio Avilés. Quan ja s'havia acomodat, el van destinar a Ràdio Figueres, de l'any 85 al 93, quan el van acomiadar. Un any després, el Bisbat de Girona li va proposar ser el delegat de mitjans de comunicació i més tard li van encarregar ser director de secretariat interdiocesà, pel qual va arribar a cobrir tot Catalunya fins l'any 2007. Carlos Sánchez va ser un dels fundadors d'aquesta casa, de Ràdio Estel.
Vaig negociar molt la cadena Ràdio Estel, l'època de Ràdio Estel que no existia. La vaig negociar, un bisbe, jo, l'Agustí Gallar, que en aquell moment era el director general de comunicacions, jo vaig anar a tots els bisbes a visitar-los, a convèncer-los perquè demanessin una emissora de ràdio. Per tant, Ràdio Estel, els orígens, jo estava pel mig.
Carlos Sánchez sempre ha estat una persona de pregària i de silenci. I un dia li va comunicar a la seva filla que el dia que morissin els pares l'agradaria ingressar a un monestir.
I quan mor el meu pare, recordo que al sortir del funeral, la meva filla em va dir, i ara papa què? Vull dir, que no havíem tornat a parlar més del tema, però jo se'n recordava, no? I ara papa què? i li dic, pues, marxo de Monjos Solís. I això era el maig del 2007 i el juliol ja estava a Solís fent proves.
L'any 2007 va fer vots a l'ordre del Sister de Solius, però a principis del 2011 va sortir en veure els problemes amb els que arribaven als hostes. Ara es dedica a la pastoral de proximitat, tot i que continua sent delegat de mitjans de comunicació. El Carlos Sánchez creu que aquesta tasca li dona molt més sentit a la seva vida.
Punt i final, als grans amics d'aquest dimecres, com sempre, gràcies per la vostra companyia, per la vostra complicitat. Si voleu, ens retrobem demà a partir de les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.